A resultes de conocer la nova proposta, bienvenido el cambio desde el ministro de Inclusió.
I així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Vos deixem ara amb els companys de Tentol i actualitzem totes aquestes informacions al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que un grup d'investigadors han descobert com caminava el dent de sabre que va habitar Mallorca fa 270 milions d'anys.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Començam la segona hora de programa, segona hora de Tentol, i tenim una amarga xifra en nosaltres que ens acompanya aquí. El control tècnic, fins ara hem jugat amb la Pauma, amb l'art, aquest art de la llata, o de la llatra, perquè ja sabem que llata a Cap de Pere, i llatra a Artà i també a altres municipis. Per tant, digueu-li com vulgueu, però ben interessant tot això que hem conegut d'aquest art, d'aquest ofici magnífic que encara, per sort, es conserva i, a més, ho fa amb una de les revistes falla fantàstica. N'hauríem parlat més, però bé, hem de continuar i ara hem de saber també que és ben important que passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a som.
En Celestí Oliver.
Som aquí.
I en Miquel Junc.
Bon dia.
I en Toni mos ha partit
en ses gavellines.
Gavellines del seu poble.
En ses seves.
Serà 10 minuts més amb elles.
Ara vendrà.
Clar.
Però bé, sí, fantàstiques. I que bé que hagi volgut venir de Cap de Pere i de Cala Ratjada a veure mos. Vos ha fet ganes comprar-vos un senedat?
Sí, és veritat que sí. Elles les hi compraria, ara se serà.
Ha fet-ne, també, eh?
També
m'agradaria posar-m'hi.
Ah, que sí? Tu, Xisco, com ho dus?
Hi ha tantes coses.
Jo és que entenc que nostra una de setmana de lletra sí per anar a la platja o per anar al mercat. Ja, el que passa és que se m'espanya molt a mi, perquè en l'estiu els hi donava molta batalla i se me desfà, però bé, ja crec que és la tercera que tenc, i tenc la mare d'una amiga que me la forra de tela per de dins i me'l fa com si fos una bossa amb butxaques i tal, perquè a mi el que no m'agrada de setxanar és que llavors ho dus tot allà com a tirar.
Per trobar les coses
en canvi, si coneixes qualcú que cus i te fa el que seria un de dins de setxanar, és una meravella.
Sí. I tant que sí. I bé, aquest és el tema...
Visca la llatra.
Sempre. I les dones i els homes que fan llatra, que la recuen i que passen mesos i mesos...
I visca Cap de Pere. I Artà.
I Artà. I tots els llocs allà on en facin.
25 pobles, eh?
Ha dit que actualment sí.
La meitat.
Que fan tallers de llatra. Molt bé. Continuem, però, perquè ara hem de parlar d'una Mallorca més antiga. Més encara, d'aquesta de fa 270 milions d'anys. I hem fet, nosaltres no, els investigadors han fet un descobriment sobre el dent de sabre trobat a Banyalbufar.
No sé si he de comprar un telescopi o un microscopi, ja que tot és lo mateix, però a una escala diferent. No te'n vagis a...
I de fa gairebé un any ja vos vàrem informar que a Banyalbufar es va descobrir un fòssil d'un animal carnívor amb dents de sabre de fa 270 milions d'anys que seria l'avantpassat dels mamífers més antic del món. Segons deien els investigadors, aquest dent de sabre pertany al grup dels gorgonopsis i era molt semblant a un ca de pell nua, sense orelles i que es reproduïa ponent ous.
Uau, quina mescla.
Sí. Ara, després de mesos d'investigacions, els paleontòlegs han descobert, molt a prop d'allà on varen trobar aquest fòssil, unes petjades fossilitzades atribuïdes a aquest animal. I gràcies a aquesta troballa, els investigadors han pogut estudiar com es movia aquest dent de sabre.
I per parlar-ho, volen connectar amb en Rafael Matamales. Ell és paleontòleg, conservador del Museu Balear de Ciències Naturals i coautor d'aquest estudi. Com anem, Rafael? Benvingut.
Gràcies, hola, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Bé, Rafael, començarem pel principi. Com heu trobat això i com heu sabut com caminava aquest animal, si poden dir-ho així?
Sí. Bé, tota aquella zona va ser subjecte de la meva tesi doctoral en el seu moment i, en general, anava sobre la geologia i això mos obligava a mirar pràcticament cada nivell un per un. Així va ser com varen trobar els ossos, que ja varen publicar l'any passat i també d'alguns altres animals fa un parell d'anys més, però també varen trobar les potades que havien deixat aquests animals. Originalment, varen trobar d'haver 7 tipus diferents, que això ja ho donarem a conèixer fa un parell d'anys, però després hi havia aquest 8 tipus, que era diferent a tot el que es coneixia de la resta del món. No s'havia trobat mai enlloc unes potades amb aquesta forma. I va ser arrel de que varen estudiar el gorgonopsi, que ho he esmentat, que és un esquelet parcial, però té la particularitat de conservar els ossos d'un peu pràcticament tots, i, per tant, el varen poder reconstruir i varen veure que encaixava tant en mida com en forma com en proporcions amb aquestes petjades que nosaltres no havíem sabut de què eren, wow, originalment.
I com se movia? Com un ca? És a dir, quatre potes?
Se mou en quatre cames, com molts de mamífers actuals, però hem de pensar que en aquell moment, fa uns 270 milions d'anys, és quan se va donar la passa de que els nostres van passar més llunyans, varen passar de moure-se com a rèptils, és a dir, en les cames com a xenjades, en els dos costats del cos, a moure-se com els mamífers actuals, si ara mos imaginem un mos que té les cames dretes, més o manco, davall el cos, o un ja o un altre animal.
Vaja.
I d'ahir, en el rastre que hem estudiat, mirant els paràmetres de l'on fora que estan les potades de la dreta i de l'esquerra respecte a la línia central de rastre, les distàncies entre elles, etc., em puc veure molt clarament que aquest animal ja no se movia com un rèptil, sinó que es movien les cames més davall el cos i d'una manera més semblant en allò que avui en dia poden relacionar amb un mamífer.
Clar, aquí ho demanaven. Com eren les balears fa 270 milions d'anys? Perquè...
Sí, per començar, les Balears no eren illes. Formaven part d'un gran continent, anomenat Pangea, que s'estenia des pol nord en el pol sud del nostre planeta, i nosaltres estèiem, les Balears, a una latitud equatorial, per tant, molt més en el sud d'allà on estem avui en dia, i això se reflectia en el clima, era un clima tropical, com estem avui en dia poden trobar en el Congo, per exemple, i mos trobàvem en el marge oriental d'aquest continent i, per tant, relativament a prop de la mà. No érem a vorera de mà, però relativament a prop. I allà s'hi desenvolupaven uns grans rius, com els que veiem avui en dia documentals de l'Àfrica, que solcaven extenses planeres d'inundació.
Uau. Clar, i d'aquí, que és que és absolutament fascinant, que han passat 270 milions d'anys, que no sabem ni com dir-ho, i encara han trobat rastres justament a la zona de Banyalbufar. Això té qualque explicació, Rafael?
Bé, a la zona de Banyalbufar és dels pocs llocs de Mallorca, juntament amb parts de Vall de Mossa, on hi ha aquestes roques tan antigues. Per tant, potencialment eren els únics llocs on podien sortir restes d'aquesta edat. Per exemple, a Menorca, aquestes roques estan molt més àmpliament distribuïdes, i en canvi les pitiuses no en tenen. I el fet de que hi hagi aquestes potades tan ben conservades i, a més, associades amb els ossos, és una cosa molt excepcional i molt única. Generalment, quan tenim un jaciment paleontològic, se donen les condicions o bé perquè es conservin els ossos o bé perquè es conservin les potades, però generalment no s'adonen les dues condicions a la vellada. I s'adona el cas o la casualitat única que en aquesta zona de Bany el Bufat trobam les dues coses i més molt ben conservades. Les potades, per exemple, que hem estudiat, aquestes darreres, poden veure les ruetes de la pell entre els dits. O sigui, és un nivell de detall molt, molt fi.
Clar, i Rafael, què suposa ara haver fet aquest descobriment? Canviarà els llibres de naturals? A partir d'ara s'haurà de fer una reimpressió en què diguin s'equip d'en Rafael Matamales, paleontòleg i conservador del Museu Balear de Ciències Naturals, han girat com un calcetí la història quan la coneixien fins ara?
Bueno, Pintura més que girat és polit que el treballat, perquè fins ara mos pensàvem que els gorgonopsis, aquests animals, encara se movien bastant com un rèptil, i ara per primera vegada podem afirmar que això que creiem no és així, i hem vist clarament que aquests trets que fan en els mamífers mamífers, per exemple, la manera de moure en mos, ja havien aparegut una sèrie de milions d'anys abans d'allò que mos pensàvem. I per tant, jo crec que, o sigui, és un descobriment que té unes implicacions a escala internacional i, evidentment, no és una cosa per que surtin els llibres de biologia de l'institut, però sí que els manuals més tècnics i especialitzats en aquest aspecte, l'evolució dels mamífers, sí que ho tindran en compte perquè, evidentment, són noves dades que s'han aportat sobre l'evolució del nostre llinatge.
Rafael, perquè ets un home modest, dius, potser no sortiran els llibres de ciències naturals, però hauria de sortir-hi, les coses com són. Per cert, que ara que vivim aquest període de romantitzar tant el passat, que hi ha gent que enyora etapes pretèrites, com era viure fa 270 milions d'anys? Perquè, clar, jo no m'ho puc imaginar com era la qualitat de vida d'aquests éssers vius, també com a molt rudimentaris que hi havia en aquella època, com era viure en aquella època.
I com era de temible aquest animaló.
També.
Sí, bé, hem de dir que en el Permià, que és aquest període on han trobat aquest animaló, els ecosistemes terrestres ja tenien una complexitat comparable a l'actualitat. Per primera vegada a la història de la vida de la Terra, aquests ecosistemes ja eren bastant complexos. Per tant, si mos volíem imaginar com vivien aquests animalons, podem anar a l'Àfrica avui en dia i mirar els animals. Que allà, evidentment, són animals completament diferents. Però, entre cometes, les feines que fan dins aquest ecosistema, els depredadors, els herbívors, tot això, més o manco ja existia en aquest Permià. I el nostre animaló, aquest gorgonopsi, era un carnívor. Tots els animals d'aquest grup són carnívors, i més uns carnívors molt temibles, perquè tenien aquestes dents de sabre, que eren unes dents de mida molt grossa, que encara no se té molt clar com les feien servir, perquè són tan grosses que pareixen fins i tot poc pràctiques.
Clar.
Però sí que tenim molt clar que eren els principals caçadors. El que hem trobat aquí a Mallorca no era gaire gros, com a màxim devia fer un metre de longitud, d'esmorro fins a la punta de la coa, però a altre lloc del món s'han trobat animalons de la mateixa família que fan 3 metres. O sigui, una mida molt, molt grossa.
Amb un metre i aquestes dents ja n'hi ha. És a dir, jo arrencaria a córrer.
Sí, no saps si has de córrer o si t'has de quedar aturat.
Exacte, com amb un os, que mai saps si és millor quedar-te quiet i dissimular o...
I aixecar els braços.
Exactament, o arrencar a córrer.
Sí. Ah, clar, no, eren uns depredadors temibles. Aquest, en el nostre cas, seria més com un cià, que un cià fins i tot pot arribar a fer molt de mal. I depredaria damunt els altres animals d'ecosistema. Tenim el tramuntanosaure, per exemple, que vàrem trobar fa una sèrie d'anys, que és un rèptil herbívor de mida petita. I ara, en els darrers anys, i que estem en estudi, hem trobat un rèptil de mida molt més grossa, que pot ser també els menjaves gorgonazzi, però això ja ho haurem de veure.
Ho estava estudiant. Que interessant tot. Sí. Podien ser els primers, òbviament, els primers balears, tots aquests que vosaltres estudiau. No sé si els primers.
Sí, és a dir, són els primers del manco de registre fòssil, els primers animals terrestres. Tenim registre fòssil d'animals més antics, però són marins, però en canvi dels animals terrestres són els primers que coneixem de les Balears, on és fòssil més antic.
Espectacular. I tot això, tota aquesta treballa, bany el bufar aquí a Mallorca. Moltes gràcies, Rafael. Ho has explicat molt bé, ho hem entès tot, que ja, això ja és un èxit.
Sí. I enhorabona, sobretot.
Sí, 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 i sobretot enhorabona, exacte.
Moltes gràcies.
Una ferrada. Fins aviat, Rafael. En Rafael Matamales és paleontòleg i conservador del Museu Balear de Ciències Naturals. Hem parlat amb ell d'aquest animaló que han trobat com se movia, no només les petjades, sinó que tenen constància de com se movia.
Animaló, li deim.
Sí.
Sí, animaló.
Que molt entrevessim sí. aquí davant.
Animals.
I sí. que feim.
Fascinant.
No, i a part que faria una porada perquè no sabria, no l'hauríem vist cap mai, seria com un monstre. Clar, és que no crec que, no crec que anéssim a saludar-lo.
No, no me'l faria cap gràcia.
No, per Halloween, eh?
Quan tu n'haurà disfresses, de... quina li han posat? Clar, és que encara no té nom. Clar,
dents de sabre.
Dents de sabre,
dents de sabre. Sí, però necessitem un sí. nom, perquè és tenir valor i...
Sí.
Pantura, mos poden fer disfresses? Que és...
Pantura.
Cap de setmana que ve, no? L'altre, quan arribi Halloween. Ja en parlarem, eh? I tots sants. Però bé, ara hem de xerrar d'un altre tema que mos té molt intrigats, perquè han tornat a saltar el Louvre.
I d'ahir de matí va succeir un fet impensable en el museu més visitat del món, el Louvre de Paris. En només 7 minuts, 4 homes varen assaltar el museu i varen robar 9 joies d'un valor patrimonial i històric incalculable, segons ha dit el govern francès. I com va passar tot això? I de les 9:30 del matí, minuts després de que el museu obrís el públic, 4 encaputxats accediren a l'interior del centre pujant una balconada amb una escala mecanitzada. Varen rompre els vidres i accediren a la galeria d'Apolo, on varen rompre també diverses vitrines en radials per robar les peces que havia exposades. Tot això a la banda sonora de Lupin, que és aquesta sèrie de Netflix basada amb aquests ensorrelats.
De fet, hi ha un capítol que assalten en l'escalof.
Sí, totalment.
Molt bona sèrie.
És que ho va ser, un Lupin.
També t'ho dic, el Lupin molt millor lladre que no els que varen anar i en esluf. Però bé...
Però ho varen aconseguir, eh?
Ho varen aconseguir, però varen perdre llençols en cada bugada.
Sí, però bé, amb una plataforma, eh?
Sí, sí, talment. Després d'això... perquè va d'explicar-ho, baixaren pel mateix muntacàrregues i fugiren en dues motos amb el botí que havien extret del museu que contenia 9 joies de les col·leccions de Napoleó i dels sobirans francesos. Durant la fugida, els lladres varen perdre pel camí la corona d'Eugenia de Montijo, la dona de Napoleó III, formada per més de... 1.300 diamants. Aquesta sal de pel·lícula ha posat, en dubte. Crec que s'ha fet malbé un, segons he llegit, s'ha fet malbé una cantonada de la corona. Ha quedat una mica malmesa. Aquest atac, aquest robatori de pel·lícula ha posat en dubte la seguretat dels museus francesos, sobretot perquè a part del Louvre, durant el darrer mes, també han patit robatoris els museus Jacques Chirac de Corrèze, el Museu Nacional d'Història Natural de Paris i el Museu Adrien de Boucher de Limoges. Per tant, a França pinten bastos i la gent ha decidit que robar en els museus sí. doncs és una cosa que se pot fer.
És que n'hi ha una pel·lícula.
No.
Sí, fora paraula, jo hi vaig estar... Tot l'hora baixa, però tot l'hora baixa mirant el mòbil, menys que havia passat, perquè me va al·lucinar.
Jo avui de matí he comentat aquest cas amb la nostra companya Bàrbara de Xarxes, que ella és la reina de ciberespai, i m'ha dit que sol ser habitual que gent que se vol introduir a certs llocs sense pagar s'abasteixi de gent de manteniment.
Sí.
Que està comprovat que si tu vas amb una escala, ningú t'atura. Mm. Tu ara, per exemple, volguessis anar a Mallorca Live, fora pagar entrada, te presentes a la porta.
De seguretat.
No dóna'm idea.
Que Ana Maria José 12 ets companya d'Ivetres, te conegui i sàpiga que no hi ha manteniment. Però d'entrada, posant per cas que de la porta no te coneix, tu entres amb una escala i a una persona amb una escala no l'aturen. Perquè donen per fet que va a adobar qualque cosa.
Una escala i un reflectant.
Exactament. Sí. O una granota.
No entres amb un pot de pintura. Perquè te la diran.
I tampoc entres amb una d'aquestes de tres esglaons per arribar a les boles de la cuina. Si tu dius una d'aquestes aquestes escales que tinguin una mica de pinta de professional, normalment no t'aturen. I és una mica el que ha passat amb aquests joves, que varen tota la parafernalla que varen armar de fora del museu, de d'un muntacàrregues, una escala extensible, arribar fins a la finestra... I que
per robar,
ningú...
però. Per ro...
Sí, però
clar,
ningú...
en Mallorca Life entraries per veure...
Exacte, Naitana.
Fos, Naitana. Sí, no robaries res,
no.
Entraries, te colaries.
Robaries il·lusió, però ja està. Però clar, ningú es va aturar perquè varen veure aquest muntacàrregues amb aquesta escala extensible i varen deduir que estaven fent feines a la façana. Ningú de seguretat va anar a dir «Arret, què és que tu fes?» No, els hi varen deixar fer fins que varen rompre el vidre, varen entrar de dins
i se varen
rompre les vitrines. Exactament.
És gros que això encara passi, efectivament, perquè hi ha totes les mesures de seguretat, càmeres,
però
tots
crec
els
que
dispositius...
No, és que no n'hi ha tantes. Ni, és a dir, mos pensam que sí, perquè estem acostumats a veure aquestes pel·lícules sí. que se guarden brillants, càmeres cuirassades...
Però els varen veure sortir?
Aquella plaça del Louvre no t'apareix que hi ha d'haver càmeres per
tu? No els varen veure sortir?
Clar que te van a veure sortir, te van a veure partir en sa moto.
Corrensos.
Sí, però clar, d'un escàs...
Sa corona posada.
No, en sa corona posada no. Et deduïen dins una... Hi havia un parell de bosses i una de ses corones, la d'Eugenia de Montijo, va caure. Clar, però això m'ha fascinat.
On vens aquestes joies?
Clar, ses joies són més fàcils de vendre, segons ens han informat avui de matí, que ses obres d'art. Per exemple, Picasso, que va desaparèixer la setmana passada, això, segons ens contava l'experta d'avui de matí, sol ser gent esteta, com he determinat, li agrada molt l'art i comana qualcú que robi una peça específica. Però que ses joies són fàcils de desmuntar. Per tant, els 1.300 brillants que tenia sa corona de Eugenia de Montijo haguessin acabat un per un fets en ells, per exemple.
Clar.
No és el mateix que va de comprar un Picasso o va de comprar la Gioconda, que seria com a més complicat. Però bé, els museus han d'anar alerta.
S'ha
De dir que la darrera vegada que varen robar el Louvre varen robar la Gioconda, no?
Oh. Sí, va ser 1910. De fet, varen acusar en Picasso de participar en això. I a Noruega se va robar uns escrits de Munch, que després va comparèixer. També depèn de quan custodies les joies. Jo tens la teoria de que, com que França és republicana, tot allò que té a veure amb la reialesa els és una mica igual i no ho custodien amb la mateixa il·lusió. No, perquè jo la setmana passada, que he estat a Copenhague, per si qualcú a Balears no ho sabia, vaig anar en el Palau de Rosenborg a veure les joies de la corona danesa.
Hi havia 10 càmeres.
I entres... No, tenen en els que estan fent el servei militar, que recordem que ara ja te tornen a fer servei militar perquè des de Dinamarca se'n sumen, com si fos Hamlet, que tens... el que et s'envien se complica... i tenien en els nins que estaven fent el servei militar, tenies a dos nins a la porta, custodiant aquesta joia, i eren dues coronetes que eren petot o corcat. Res a veure amb les joies de la corona anglesa, per exemple.
En lots, però. És a dir, pugen amb una plataforma i no han de menys tenir que... amb una radial...
Exactament.
Rompen les vitrines.
Sí.
I que hi havia gent dins el museu.
Sí. I tant tranquil.
Que se devien pensar que feien obra.
Sí. Que se devien pensar que feien obra.
Tu ets, un visitant del Louvre i veus a quatre persones amb una radial xapant una vitrina per la meitat, i tu què te penses?
Dius, fa estan manteniment
fent un,
en aquesta
vitrina. Estan fent un trasllat.
Canvien la vitrina.
Clar.
Acabem parlant d'un tema preciós. Angela Lansbury, també coneguda per Jessica Fletcher, perquè la setmana passada hauria fet 100 anys.
I avui volem fer aquest petit homenatge a Angela Lansbury, aquesta actriu que la setmana passada hauria fet 100 anys. Lansbury va estudiar art dramàtic i de ben jove. Ja va començar a fer feina a diverses obres de teatre. Després va passar al cinema, debutant a Hollywood amb Gaslight l'any 1944, pel·lícula amb la qual va aconseguir una nominació a l'Oscar a millor actriu de repartiment. Ja va començar d'aquesta manera. Això la va dur a protagonitzar pel·lícules com Mortal Neil i El mirall trencat.
Que no era de narradoreda.
No era de narradoreda, sinó que eren dues creacions de Agatha Christie, les dues més conegudes, exacte, podríem dir. I això clarament la va dur a interpretar a la senyoreta Jessica Fletcher. S'ha escrit un crim.
Sí, ja aquest gènere, ja de ben jove, ja se li va introduir.
Se li va introduir, clar. S'ha escrit un crim, interpretava una escriptora de novel·les de misteri, també inspirada en una de les personatges de Agatha Christie. Sortia en aquesta sèrie de 12 temporades, la va dur en aquest èxit absolut, la va conèixer tothom, interpretant una personatge molt estimada i que era coneguda per tothom. Després d'aquesta sèrie, en Lansbury també va convertir-se en cantant cantant, doblant a personatges com la senyora Tapots, la tetera de la Bella i la Bèstia. Just a little change. Small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. No va ser fins l'any 2014 que Lansbury va rebre un premi Òscar honorífic per tota la seva feina dins la indústria de Hollywood, i l'11 d'octubre del 2022, quatre dies abans de fer els 97 anys, me'l va deixar. Però aquesta imatge seva encara continua viva dins la memòria de molta gent i a sèries com aquesta que comentàvem.
Home, s'ha escrit un crim, que de fet te la veiem en aquesta hora.
Mm-hmm. Sí,
sí, més o manco, en Abadinat.
Solia ser una sèrie d'en Abadinat.
Sí. Bé, jo crec que va tenir diferents moments.
Sí, i també se feia en català i en castellà.
Sí, perquè la Forta la va comprar i es va començar a emetre, que són 12 temporades, més després tenia com a diferent telefilms.
Sí,
perquè,
clar,
haver vist complet Murder, She Wrote, que és la història original d'aquesta sèrie, és molt complicat perquè té no sé quant de capítols, i com llavors pel·lícules que van fer després d'haver acabat la temporada, i a mi va encantar quan va passar de la màquina d'escriure a l'ordinador. En els títols de crèdit. N'Angela Lansbury, una dona que no va tenir una vida fàcil, no, perquè va tenir una filla ficada dins una secta, es fi droga addicta, va tenir problemes amb somo...
La secta de Manson.
Exactament.
Marilyn Manson, uau.
D'en Charles Manson.
Que no... Que no va ser...
Marilyn Manson és un cantant.
Sí, no, no, ja sé.
Que no va ser senzill per ella.
No, però no sé si havia creat una secta.
També podria ser, no me sorprendria.
No.
En Charles Manson, clar. I d'Àngela Lansbury, que també era una dona entranyable, perquè jo crec que sempre la varen veure també com aquella padrineta entranyable, però.
Bé, una padrineta que també tenia un mal estruc important, perquè per allà on passava, qualcú moria. Volies que no convides en aquesta dona a casa teva i que acabi mort qualcú només perquè ella ho investigui. Jo no sé si a Montuïri hagués fet molta gràcia que passejàs per allà
No, però així tot.
Jessica Fletcher fent una volta i que els dos dies cap pum a la plaça del poble, te va col cu allà, cadàver, perquè aquesta dona ho investigues.
Sí, però
a Montuïri diu bona cosa.
Així
tot, i que fos una sèrie de crims, era una dona estimada i entranyable.
Sí, sí, sí. Això sí.
Vull dir que no... Una cosa no va
avançar. I a més que ella se va apuntar a la moda de Disney que mesclava personatges de ficció, és a dir, dibuixos animats amb personatges humans, La Bruja Novata, que tothom pensa molt en Mary Poppins, però La Bruja Novata també va ser una pel·lícula que a mi m'ha marcat la seva infantesa.
Jo, de record de veure s'ha escrit un crim, entenc que en la meva predina, perquè la meva predina era una enamorada de
Agatha...
De Agatha Christie. Llegia tots els llibres, jo crec que aquesta persona que més llibres de Agatha Christie he dit que tenia...
Clar, i mirava
la sèrie, clarament, i jo me'n recordo en migdies, després de dinar a casa seva, mirar amb ella aquesta sèrie.
12 temporades.
Que ara torna, s'ha escrit un crim.
Ah, sí?
Fan un reboot en Jamie Lee Curtis, que serà en Jessica Fletcher. Tot s'actualitza.
264 capítols. No sé si els haurem vist tot, però
no,
segur que la nostra vida no haurem vist un bon grapat. Molt bé, doncs un record d'Àngela Lansbury, Fame on Tentle.
Quin és el teu moment de Tentle?
És el meu moment, Tentle. El faig els caps de setmana i consisteix a anar a fer una excursió d'uns quants quilòmetres, bé sigui per davant a la mà, per la muntanya, per el pla. La qüestió és anar a estirar un poc les cames i sobretot la vista. I si un manco, que enviem d'aires i que carreguem piles.
Tres ràdios, diversitat. Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. recordo que una vegada un companyero meu sortíem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo me la veu. Ara sí, ara sí, tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que el meu ca. El meu ca també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però que bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Avui cosirem a mà i a màquina. Ens atem aquesta setmana amb termes relacionats amb les tasques de la vida quotidiana, com ara cosir, pronunciat cosi o cosí, segons la procedència del parlant, i dels termes relacionats. Primer de tot, podem cosir a mà o cosir a màquina. Un element que hem de menester per cosir, tant a mà com a màquina, és l'agulla de cosir. Agulla es pronuncia agulla a les Illes Balears, però s'escriu amb dues L's. N'hi ha d'agulles de diverses mides, segons el tipus de material que hàgim de cosir. També han de tenir unes bones estisores per tallar el fil o un altre material. Popularment, aquesta paraula es pronuncia amb D, estidores, però la pronúncia formal és amb S sonora, estisores. I també necessitam fil de cosir, que pot ser de materials i gruixes diferents, segons el tipus de roba o tela que treballem. I per cosir a mà és imprescindible un didal per protegir el dit que empeny l'agulla. I terme explicat, terme acabat.
Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Hem de parlar que avui se celebra la tercera gala dels Premis Gastronòmics Mallorca 2025 que compten amb una gran ambaixadora. Es tracta de la cuinera catalana Ada Parellada, amb qui tot d'una conversarem.
M'agrada ses pila i n'ara plegant d'espies per tenir un tros de pa.
Creu
Creu de Sant Jordi 2016 ha d'aparellar una de les cuineres catalanes i activistes gastronòmiques més reconegudes internacionalment. Escriptora també i col·laboradora de televisió ve d'una nissaga familiar vinculada al món gastronòmic. La seva família regentava la Font d'Europa de Granollers des del 1771, fa 254 anys. I en tan sols 25 anys, el 1993, obri el seu propi restaurant, el Semproniana, on havia hagut una vella editorial de llibres en el Cor de l'Eixample de Barcelona. Avui és la convidada dels Premis Gastronòmics que s'atorguen a 19 negocis premiats en les tres categories de bar, promoció agroalimentària i cuina i gastronomia i que organitza la patronal PIMEM avui cap vespre a l'Auditorium de Palma.
I volem parlar-ne amb ell, amb la cuinera Ada Parellada. Com anem, Ada? Benvinguda.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies.
Bona vesprada, no? Sí. Com ho dieu.
Sí, bon cap vespre.
Bon cap vespre.
Sí, allò que trobis. Va bé. Ada, què t'han de dir, xef o cuinera? Tu què t'agrada que te diguin?
Ai, mira, doncs, mira, cuinera potser o restauradora, perquè també m'estressa de restaurant fins i tot,
clar,
saps?
Clar, fas
perquè,
un poc de tot.
A banda de la cuina, que també hi soc, també estic molt a la sala i també cuidant-me molt de l'establiment en general, per tant, sí, em dedico a la cuina, però sense menys tenir la resta de les parts del restaurant.
Uh-huh, que també són importants. T'ha fet il·lusió ser ambaixadora d'aquest premis gastronòmic de Mallorca?
Sí, home, tu diràs, una il·lusió i també molt de respecte, perquè els meus antecessors són cuiners de molt renom, molt, molt estimats també, i amb un gran discurs, per tant, respecte i fins i tot una mica de vertigen, perquè no em sento pas mereixedora d'aquest honor, perquè qui sóc jo, no? Que el meu avi sempre deia, escolta'm, que al final nosaltres som cuiners i cambrers, que no ens pensem pas d'altra cosa. Mm-hmm. Però és veritat que hem de enorgullir-nos de tots els oficis, això per descomptat. Per tant, sí, sóc la convidada d'aquesta gala. Sí.
I ets coneixedora de la cuina que se fa a Mallorca? Has anat a restaurants, coneixes els cuiners, les cuineres?
Sí. No he anat a molts restaurants a Mallorca perquè tampoc hi vinc sovint, però sí que estic al cas, mm-hmm. Estic al cas del moviment de cuiners de Mallorca, que és molt, molt interessant, molt inquiet, és una gent que a més s'estima molt sa terra i, escolta'm, això, i són un model per nosaltres, perquè malgrat doncs, les amenaces, que tots tenim amenaces, cadascú de la seva manera, però l'amenaça que hi ha a Mallorca, doncs potser una mica de la globalització o de contentar el forà, doncs ells són arrelats a terra i són gent que defensa el patrimoni i per nosaltres són un gran model. Per tant, sí que n'estic al cas del moviment de tots els noms i de la seva feina, però una mica a distància, malauradament. Però tot i això, t'haig de dir que la meva sogra era mallorquina.
Què dius?
O sigui que, sí.
Que
el
no
meu
mia?
Marit de segon... El meu marit, de segon cognom, es diu Rosselló.
Ai, ja sí.
De manera que sí, que és totalment mallorquina. És totalment mallorquina.
Que
filla de Maria Antònia Estela i de Sebastià Rosselló. O sigui que, mare meva, vinc super, super mallorquins.
I eren
sí,
de Palma.
De Palma. De Palma, de Palma, sí.
Que bé.
Doncs encara mira. Hi tenim una mica de família,
I tu cuines qualque recepta de cuina mallorquina?
Jo cuino el que la sogra ens feia, no? Perquè, clar, tot allò que tu menges de petit, diguéssim, o que t'ha fet la mare, doncs té un pòsit emocional que fa que ho vulguis... Vull dir que el meu home s'emociona molt quan cuinem a casa plats mallorquins, perquè, ostres, estàs tocant la fibra més feble, més tendra, no? O sigui, els records més emocionants. I el tombet, doncs, evidentment, la carn i xulla, i les sopes, una mica els quatre asos, els quatre asos de la cuina mallorquina.
Bé, i tu que ets una fan de la cuina d'aprofitament, la cuina mallorquina
sí,
és 100%.
Ho és molt. El frit mallorquí, jo, perquè... És veritat que al meu home li costa més, perquè la meva sogra no el feia gaire, però jo intento imitar-lo, perquè em sembla que, a més, a banda de ser un plat excepcional, que té tot el sentit del món, és sobretot de menuts, que jo... Clar, jo sóc filla de fonda, els menuts estan en el meu ADN emocional. I per tant, però els menuts de xai no tant. I llavors, per tant, el frit mallorquí sí, és una de les meves meques mallorquines.
Mm-hmm. Clar, tu dius, som filla de fonda. Sí. Te vas plantejar en qualque moment ser qualque cosa que no fos restauradora? Ho dic perquè, clar, quan una forma part de la família de la Fonda Europa de Granollers, sí. 1771, 254 anys en actiu, és que com a continuar amb aquesta tradició. No sé si en qualque moment ho vas dir, no, és que jo vull ser ballarina de ballet, o jo vull ser, o jo vull ser, jo què sé, grafitera, però en aquell moment no va poder ser perquè tenies una mica aquest destí ja un poc marcat.
No, què va, a l'inrevés, aquest destí no el tenia gens marcat perquè el meu pare no li feia massa gràcia que jo m'hi dediqués, perquè... Tingues en compte que a casa s'ha respectat la figura de l'hereu i, per tant, jo sóc la petita de 8 i sóc noia, o sigui que no em tocava ni una cullereta, i diguéssim, saps? I el pare sempre ens va... Mira, el pare deia una cosa molt sensata, que deia, que molt intel·ligent, que ara amb els anys encara l'entenc més, que deia, mira, per tenir una bona formació, per anar segur a la vida, necessites un taburet de tres potes, referint-se a la formació, deia, uns estudis acadèmics, un ofici i una afició, i després segur que guanyaràs la vida amb una d'aquestes tres coses. I, per tant, els estudis ens els va proporcionar amb els mitjans que calguessin, l'ofici ens el va ensenyar a casa, i l'afició, doncs, és això del ballet que esmentes, que m'ha fet molta gràcia, perquè és veritat que a mi jo m'agradava molt ballar, molt, 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 i sempre somiava estar dalt d'un escenari fent el lago de los cisnes.
Però, clar, de vegades se complica la cosa. I els fogons també tenen una mica de ball, si m'apures, perquè ser capaç de dur tres o quatre elaboracions a la vegada també té un punt coreogràfic.
Una mica de disjòquei a vegades, més aviat, però, bueno, no, i quan... Tot i això, tot i el meu pare que deia totes aquestes tres potes de la formació, etc, quan a mi em preguntava, i escolta, tu de gran què vols ser? Jo li deia clienta, perquè em semblava que els clients vivien molt bé, arribaven allà, els servien uns plats, jo dic, jo vull ser clienta de gran vull ser clienta, i el meu pare deia, vas bé, has de ser clienta de gran. Li feia molta gràcia, és veritat. Bueno, la qüestió és que al final el pare em va anar encaminant perquè fes dret, val? vaig fer fins a quart de dret, però un dia estava a quart de dret i vaig dir, jo passaré la vida en un despatx, no, perquè em faltava no la música de fondo, un despatx amb música de fondo, saps aquells despatxos d'advocats que posen a l'hilo musical? Jo dic, ens posaran, jo el que vull és música de fonda, jo vull aquella cançó constant, aquesta música constant que se sent a les fondes de la gent parlant, de la màquina de cafè escalfant la llet, dels plats que dringuen, aquesta és una música celestial. I per això vaig voler obrir el restaurant. El pare vaig tenir una mica de disgust, també t'ho haig de dir, per no dir molt disgust.
Bé,
molt disgust.
Però ara estaria ben content, segur.
Però ara sí, ara estaríem... No, perquè ell em va dir, ostres, pensa-t'ho bé, això és una feina... Dic, ja ho sé que és una feina molt dura, però és l'única que he vist fer i la que us he vist fer amb més alegria. O sigui, us he vist...
Però en aquest sentit, ara també t'has sabut adaptar molt bé en els nous temps, ho dic, perquè a mi tot el dia me surts per xarxes, suggerint receptes, sí, amb una esqueixada tal, en dues coses, ets capaç de fer un plat. I això també és una manera d'atracar la cuina, sí, a la gent que d'entrada, com a molt, sí, allò que saben fer és enquelentir uns canelons que han comprat prèviament.
Hem d'animar a cuinar la gent, hem d'alliberar-los de les cadenes les cadenes d'esclaus de la indústria alimentària. Hem d'alliberar els joves d'aquesta soga. Si no, estem fent incompetents, estem fent gent que no podran desenvolupar-se sols. I què és l'educació? És donar eines perquè la gent sigui autònoma. I la cuina és una eina meravellosa per tenir, per ser lliure, perquè tu puguis cuinar allò que tu vulguis, triant els ingredients i controlant el procés, i per fer una cuina sostenible, perquè estem en un... bueno, ho sabeu, estem en una emergència climàtica, diguéssim, i hem de mirar de que la nostra cuina no impacti negativament en el planeta.
Ara mirava que avui de matí el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, i el Val de Palma, en Jaime Martínez, han rebut els premiats d'avui vespre en aquesta gala que se farà a l'Auditorium, sí, de la qual tu n'ets ambaixadora. Supos que faràs com una ponència inicial, no sé com funciona, Ada.
Sí, no, faig una xerrada, una petita conferència curta, perquè és una gala festiva, és una gala per passar-nos-ho bé, per gaudir i celebrar aquests premis tan merescuts, i és una gala amb un ritme radiofònic així també, que vosaltres sabeu, sí, intens i amb molt d'humor també, i per tant jo intentaré doncs dir la meva, i bàsicament que estimem molt el nostre ofici per descomptat, però també els nostres establiments, no? Aquests establiments que som la resistència, no? Que encara són, ens pertanyen, i que en aquests establiments nosaltres tinguem la dignitat i la responsabilitat i l'oportunitat i la felicitat de cuinar el lloc que ens identifica, que fa que ens sentim que formem part d'aquesta terra i que pertanyem a aquest ecosistema tan bonic, i que estiguem orgullosos de la nostra cuina, perquè és la millor carta de presentació.
No sé si en coneixes.
I d'això parlo.
Sí, clar. I coneixes els premiats? N'hi ha un bon reguitzell, eh? En coneixes
qualcú? Sí, ja ho sé que n'hi ha molts. Sí. Doncs mira, conec que ara em surt Institut de Cuina i Vi, però no es diu així, es diu Cuina i Vi...
Bueno, sí, l'Acadèmia de la Cuina i Vi de Mallorca.
Ah, l'Acadèmia, sí, perdona, de Cuina i Vi. Però es poden dir, ara estem dient, potser estic fent un spoiler.
No, 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 no és cap spoiler, jo crec que ja estan publicats en el diari.
Està tot... Ah, val.
No crec que facin cap spoiler. De fet, en Álvaro Salazar, en Juan Pinel, en Santi Taura, en Lluís Pérez, la Maca de Castro, llavors ja han premiat...
La Maca ha fet molta feina, una dona al capdavant de Fogons, també és tan inusual, d'alta cuina, amb reconeixement internacional, meravellosa.
És meravellosa, sí. Després també hi ha restaurants, com dèiem, restaurants Els Quatre Vents, que és un restaurant que fa molt d'any que està obert al Gaida, hi ha la bodega de Can Ribes, que fan vins, sí, també a Can Joan de Saigo, que és un lloc emblemàtic,
home,
que no sé si ho coneixes.
Home, sí, que jo soc, que la meva sogra era mallorquina, de Palma, i cada vegada que veníem a Mallorca, si no, semblava que anéssim a combregar a Can Joan de Saigo. Exacte. Havíem d'anar a combregar com si ens donés la benedicció. Ja podeu començar el vostre viatge. La primera parada obligada era l'ensaïmada, no faltava, i després havíem d'anar-li a encarregar per quan marxàvem portar-n'hi. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Ens preguntava, ja heu anat a Can Joan de Saigo? Ens ho preguntava, Si se'ns oblidava, si se'ns oblidava, ens caien quatre sots,
Clar, perquè si mateix és aquesta connexió, som en conversa, Ada Parellada, cuinera, que ets ambaixadora d'aquest premi, que lliuraran avui cap vespre a l'Auditorium, aquesta tercera gala dels Premis Gastronòmics Mallorca 2025, que organitza PIMEM. Clar, tu deies, Ada, que és aquest contacte primigeni amb aquelles primeres alors, amb aquells primers gustos, i que sobretot la cuina, si una cosa té, aquesta força evocadora. No debades, Marcel Proust, en el començament de La recerca del temps perdut, ho fa amb aquella Magdalena, que és protagonista Moya en Estella, a partir d'aquí és capaç d'escriure una obra que dura milers de pàgines, només amb aquesta sensació de tornar en aquells records. Quin és el primer record culinari que té Ada Parellada? No sé si tu te'n recordes de la primera vegada que vas ser conscient que estaves tastant qualque cosa de cuina.
No, em sap greu, perquè no tinc un record clarivident, saps? Un clar, saps? I nítid de la primera vegada, El que sí que, clar, jo vaig néixer en una fonda, llavors es fa prou difícil identificar un únic gust. Allà hi havia una cuina sempre en moviment, és una fonda amb moltíssima gent, moltíssims clients, molt moviment, molt soroll i amb unes olles molt grans. Jo tenia pànic a caure en una d'aquelles olles i que no em trobessin fins per Nadal, quan feien la gran escudella. Jo dic, cauré aquí dintre i no em veuran, i en allà acabaré sent un pollastre, el pollastre de l'escudella. Aviam, sí que... Jo torno a dir això dels menuts, Els menuts sí que és una cosa que em retornen molt a la infància, El feig amb ceba, la sang i perdiu, els peus de porc, la llengua amb vinagre, o sigui, amb salsa vinagreta, tot aquest, el cap i pota, que és una cosa extraordinària, sí. Doncs tots aquests menuts guisats sí que són la meva... el meu ABC, no? Les meves beceroles de la cuina. I, clar, quan ets petit, aquests menuts no t'agraden molt, però a base de veure com disfruten les persones grans, els grans, en menjar-se el lloc. Recordo el meu pare, però una devoció menjant-se aquell cap i pota, que això fa que els perdis por, per una banda, que potser no en mengis molts de petit, perquè potser no és el plat que més bé que et vingui més de gust, però en el primer moment que et falta el pare ja trobes a faltar també el cap i pota, saps? No sé com dir-t'ho. És com una manera
que això
dels
menuts mai dut al contrari ningú, però jo som gran i encara no he aconseguit que m'agradassin. Ho dic perquè ho he intentat un parell de vegades i me fa molta mania. Pot ser, Ades, que mos han de conèixer i he de tastar els teus. I clar, jo estic convençut que en tu de vora no poder dir que no.
T'haig de fer una mena de, que diguéssim, de catequetització, o sigui, de fer una catequesi, perquè els menuts no els has de mirar des del punt de vista pragmàtic ni el punt de vista real. Els has de mirar amb devoció, saps? Els has de mirar amb creences. És una cosa de catequesi. És una cosa de
catequesi. Punt, devoció,
encara que sembli una mica...
Devoció menuda.
I també té un punt de litúrgia, però també ara et diré que els menuts tenen un altíssim... Dins del rànquing de la sostenibilitat, diríem que té el punt número 1. I dins del rànquing de patrimoni culinari, també. Perquè els menuts, tu quan sacrifiques un animal, ja sabem que el filet té veneració, ja sabem que el xuletó no sé què, però, hosti, un animal és sencer, tio, és sencer.
Ja.
És que, o sigui, un animal no ha nascut amb 4 filets i 25 xuletons. Ha nascut amb un filet, uns no sé quants xuletons, el que li càpiga en aquell lloc, i després té peus, té cap, té cara, té morro, té cor, té fetge, i tot això ens ho hem de menjar, perquè si no, no ens podem permetre el luxe de menjar xuleta. No sé si m'explico.
Totalment. No, clar, parlàvem d'una de les teves dèries i una de les coses per les quals hem més conegudes aquesta croada teva contra el malbaratament alimentari. Clar, sabem fer la compra. És a dir, sabem omplir la nostra gelera. Ho dic perquè a mi se me caduquen un munt de coses. No sé si és perquè no planifico.
Ja me n'has dit dues, eh? Primer els menuts i ara que llences coses. Tu i jo
més que llançar-les, és un tema de que se me passa el dia.
No se't passa el dia. Què vol dir que se't passa el dia? Que se't caduquen, aviam. D'entrada, dues coses. La data de caducitat, te l'has de mirar amb respecte, perquè la data de caducitat no és broma, és una data que parla sobretot de seguretat alimentària. Tot i això, hem de recuperar els nostres sentits. Nosaltres tenim uns ulls, tenim un nas, tenim una boca, saps? I podem determinar, a través dels nostres sentits, si aquell producte encara té viabilitat, encara es pot menjar o realment et farà mal. Pensa que el més paradoxal de tot plegat és que el que compres a granel no té data de caducitat, i és el més perillós quan vas a comprar carn i peix, que t'ho posen en un paper, no posa data de caducitat, i allà sí que fas servir els teus sentits com per determinar si encara t'ho pots menjar o no. I en canvi el que comprem manufacturat, processat, amb llaunes i amb tetabrics i amb conserves, en definitiva, porta data de caducitat quan el seu nom diu conserva. Conserva. Llavors, aquí pots, tu, com a persona, jo com a restauradora, no t'ho puc donar, però tu com a
consumidor
final, com a individu, sí que pots donar-li una oportunitat i així esmolar més els teus sentits, que bon, i ser més coneixedor dels productes. Aquesta n'és una. I després hi ha la data de consum preferent, que t'indica que, bàsicament, el producte no et farà mal de cap manera, perquè unes galetes s'estovaran, doncs, i una fruita seca s'enranciarà i ja està. És que ara passa un avió, no sé si el sentiu.
No, bueno, no el sentim.
Ah, gràcies a Déu, perfecte, perquè m'estan barrejant, dic que aquest avió fa molta estona que està donant voltes per aquí dalt. Bueno, doncs, ara on érem? Aquesta data de consum preferent és una data que només t'indica que hi haurà un canvi organolèptic, però que és absolutament segur.
De fet, fa una setmana xerraven de tu en aquest programa per això de iogurts, que sempre tenim tendència d'agafar iogurts, que som uns insolidaris...
Vosaltres m'esteu provocant molt, eh? M'esteu provocant molt, vosaltres, eh?
O sigui, que tenen la data de caducitat més tardana. Clar.
Has tret el tema del iogurt, que és el tema de, que, a més, nosaltres sempre... nosaltres mengem cadàvers, això ja ho hauríem de saber. També els nens petits ho han de saber. Mengem cadàvers, o sigui, tot el que mengem és mort, menys els iogurts i els fermentats en general. Els iogurts són vius, és la poca cosa que menges viva. Per tant, el que és viu mai es deteriora, diguéssim, saps? Sinó que evoluciona. Saps? Nosaltres no ens podrim. Ens podrim a partir de la mort, però mentrestant ens fem vells. I l'única cosa que li passarà a aquest iogurt és que anirà perdent, s'anirà tornant sòlid, i per això cada vegada té més xerigot, que és això, saps? Aquesta aigüeta és el xerigot, i cada vegada serà més àcid, perquè els seus dos bacteris el que fan és transformar la lactosa en àcid làctic i, a més, transformen el iogurt en un... el van solidificant, si diguéssim, el van transformant en formatge.
Per tant, podem menjar iogurt...
Pots menjar iogurt, menys en el cas que te l'hagis deixat fora de la nevera unes temperatures altes,
durant
força temps, i llavors hagin matat els dos bacteris.
No tenim més temps, Ada, però... Està molt interessant tot això que t'ha explicat. Enhorabona per ser l'ambaixadora dels Premis Gastronòmic Mallorca. Avui vespre, gala a l'Auditori de Palma. Molt de premiats. Enhorabona a tots. Gràcies, Ada.
Enhorabona i moltíssimes gràcies a vosaltres.
A tu, una ferrada i fins ben aviat. Recorda'm, doncs, tots aquests premiats a la gala aquesta de Gastronomia Mallorca. Demà en parlarem, perquè segur que serà sonat. Ara arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.